Xerrar va bé, amb Rosa Salvador i Dulci Álvaro.
Bona tarda, estem aquí amb el novè programa de Xerrar va bé. Soc la Rosa Salvador, acompanyada per qui?
Per la Dulci Álvaro, bona nit. Ai, bona tarda, Rosa, que encara és a la tarda.
I el control tècnic, aquí tenim avui?
El Jofre, tenim el Jofre, que ens fa companyia. Bona nit, Jofre.
Bé, aquesta tarda segurament potser no serà tan divertit, però
home, sí que pot ser, sí? Serà una mica divertit, sí? Perquè això també ha de ser una cosa divertida, no? Una cosa que ens agradi fer-la.
Sí, agradar-nos ens agrada.
No la fas a gust, tu.
Jo sí.
Però jo també, és una cosa divertida. Bé. No? De què parlarem avui, Rosa?
Parlarem de donacions de sang, del banc de sang.
Una cosa molt necessària. Les existències ens estan avisant de que estan una mica ja per sota els límits, sobretot de segons quins grups. Tenim el grup 0, recordo aquesta setmana, i el grup AB, que està una mica al límit.
Està fotudet, sí.
I necessitem molta col·laboració, necessitem de tots nosaltres i de totes vosaltres perquè això s'arregli una mica i pugin els nivells, no?
Dimarts, us recordo que dimarts al CAP hi ha donacions a l'Espluga. I si no podeu estar dimarts per la tarda, el dia 10 a Montblanc, oi, Dulci?
Sí, també a la tarda a Sant Francesc, al claustre de Sant Francesc. O sigui que amb 15 dies teniu un parell de cites que podeu aprofitar i pues, col·laborar una mica.
I tots els dimarts de cada mes, de 10 a 2, al Pius Hospital pel matí. Bueno, clar, de 10 a 2... Cada dimarts de cada mes.
El primer dimarts de cada mes.
El primer dimarts, no tots els dimarts. Oh, com
el primer. D'acord, el primer dimarts de mes al Pius Hospital.
Bé, nosaltres us voldríem dir que nosaltres som la Dulcis, la delegada de Montblanc, i en aquest cas jo sóc la delegada de l'Espluga i presidenta de la Conca de Barberà.
De la Federació.
Valtres direu, què és la Federació? Doncs bé, jo us ho explico, avui tota sèrie. La Federació és el foment de la donació altruista de sang i plasma de Catalunya. Vull dir, perquè la donació no sigui una comercialització, hòstia, la paraula en costa, del cos humà.
Que sigui una donació altruista i sense ànim de lucre.
I que sigui per salvar vides i recuperar la salut gràcies a la transfusió de sang i derivats. És una funció social de la Federació Catalana de Donants de Sang, al igual que la d'altres entitats, que és divulgar, fomentar i orientar el comportament de la societat per assolir una conscienciació ètica i responsable que doni resposta a l'enorme i esperançador repte que aquests avanços científics permeten. Ho he dit bé, això estic llegint. Jo vaig mai més ligera quan no llegeixo.
Una cosa que us volia dir, que la Rosa ho ha explicat molt bé, la donació altruista. Pensem que aquí a Catalunya ho tenim molt interioritzat i que a Espanya, perquè la llei no permet que es comercialitzi amb cap òrgan ni amb cap, ni amb cap teixit ni amb res de tot això. Però no és tan clar, o sigui, no és tan clar, no passa a tot arreu igual. Penseu que a molts països, sobretot als anglosaxons, als Estats Units sobretot, la sang es ven i es compra. I això el que fa és que se'n faci un ús no massa adequat. Llavors és quan comencen a existir les màfies, els mercats negres allò que en definitiva n'hi hauríem de tindre tots dret o accés universal es converteix en un bé només d'uns quants. Aquí a Espanya no, per sort està regulat, com a molts països de Sud-amèrica i alguns països d'Europa, però pensem que no passa tot arreu. Hi ha molts llocs on la sang es paga. I una de dos, el sistema és o els familiars donen quan hi ha una necessitat puntual, per exemple, si et fes falta, Rosa, doncs a la teva família o els teus amics te donarien sang, o pagant-la amb una empresa que te la ven.
En aquest cas també la federació col·labora amb tots els organismes relacionats amb la transfusió sanguínia, tant a nivell nacional com a internacional. Perquè, a veure, si no ho sabeu, el banc de sang que hi ha a Barcelona, si ara la memòria no em falla, que això no ho tinc escrit, ja he dit que vaig més rapideta, és el tercer d'Europa. Vull dir que si hi hagués un atemptat o alguna cosa, vull dir, és un banc que no crida, és un edifici que no crida l'atenció. Jo he anat, que és quadradet i res, però allò és un búnquer, eh? Vull dir, no és fàcil entrar-hi, eh? Vull dir, es bloquejaria un edifici tot. Intel·ligent.
Sí, sí, es bloquejaria tot i se garantiria l'abastiment a les necessitats puntuals, tant a, dintre del territori català com al territori espanyol, com amb necessitats com a necessitats internacionals. Si hi hagués necessitat de sang per una emergència, s'hauria de portar. O sigui, que això sí que hi ha tractats, hi ha pactes, i això és molt clar. La sang,
això està clar, vull dir... Això és com les plantetes aquelles que es guarden, jo què sé, al Pol Nord,
de llavors,
Doncs l'edifici del Sant que hi ha a Barcelona és molt important, més del que ens pensem, no d'allò.
Pensem que normalment quan se fan avenços o quan hi ha coses molt significatives a nivell de l'hematologia, que és aquest tractament de la sang, sempre ha sigut quan hi ha hagut conflictes bèl·lics importants.
Sí.
D'acord? Per què? Perquè la necessitat obliga. I quan hi ha molta... malauradament, quan hi ha més necessitat de sang és quan hi ha un conflicte armat i bèl·lic. Si bé se necessita sempre, però amb aquestes condicions la necessitat es multiplica quasi per mil. Per tant, és quan se n'avança. Ja en parlarem després.
Sí, ara posarem una cançó i mentre posem aquesta cançó trucarem a la doctora Núria Vilanova i ella ens parlarà de la doctora...
La doctora Núria Vilanova és la metgessa del Banc de Sang, que és la coordinadora de donació de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. O sigui, que ella és la que coordina tota la nostra zona. Amb ella parlarem i ens explicarà una mica com estem de reserves i pues, algunes preguntes que li formularem que segur que us interessen.
Posem la cançó aquesta que has trigat tu.
Entrem música, a veure si ens animem i donem molta sang.
Si tenim a la Núria.
Hola, Núria.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
També molt bé, aquí a la ràdio, amb bona, bona companyia.
Estem fent un programa de sang i de les donacions de sang i qui millor que tu que explica'ns com estan totes les reserves i tot això.
Bé, doncs mira, molt bones notícies, no es pot donar, perquè tenim les reserves una mica baixetes. Quan ve l'estiu sempre tenim una davallada d'un 30% amb les donacions de sang.
Sí.
I després remuntem, però aquest any, no em diguis per què, però ens està costant remuntar aquesta davallada. I estem doncs, a 7 dies, de 6-7 dies de reserva de sang, quan nosaltres per estar tranquils ens agrada estar 11-12 dies, 10-11-12, i estem 6-7 dies, i la veritat és que comencem a patir perquè, clar, ara venen festes i...
Per festes també, per festes també, no? Sí. Baixa una mica la donació, no?
Clar,
la
gent es... i de 6 de 12 és la meitat, eh?
Pues bueno, quasi. 6-7 dies, sí. La a veure, no, no estem amb alarma de dir, bueno, hem de fer cap crida, però allò que no podem baixar la guàrdia.
Anem justets.
Estar tot el dia pendents de veure, doncs, que tinguem, per lo menos, unes reserves una miqueta més amunt. Que entrem al Nadal amb unes reserves una mica més altes.
Per estar una mica més tranquils, perquè ja ho sabem que per Nadal la cosa es complica, la gent es relaxa, marxa del lloc habitual on fan les donacions, se'n van de vacances, i són períodes que costen una mica més. Núria, quina, hi ha alguna necessitat més específica? Perquè a vegades veiem les crides de que... falta, doncs, per exemple, del grup 0, del grup AB, o... hi ha alguna que sigui una mica més?
Bé, el grup sanguini, que sempre és el que es necessita més, és el O negatiu, perquè és un grup que clar, pot donar a tothom, però només pot rebre d'ell mateix. Uh-huh. Llavors, quan tenim, per exemple, una desesperada, que diem nosaltres, no? Que ve a un hospital una persona que necessita sang urgentment i no tenim temps de fer-li proves creuades, de mirar a veure quin grup sanguini té, què fem? El primer que li posem és l'O negatiu, que sabem segur que li anirà bé.
Serà compatible.
Llavors, quan ja sabem que la persona ja s'ha remuntat i ja la tenim, diguem, estacionada, llavors fem el grup sanguini, li busquem, fem les proves creuades, mirem quin grup té i li posem el seu. Però, clar, l'O negatiu és el primer que surt. I entre que és el grup que són menys persones i que és el primer que surt, sempre és el grup que falta més. També hi ha hagut dies que hi ha hagut reserva per un dia i no arribava ni això, ara últimament.
Sí, sí, és que dies enrere jo havia vist alguna crida per això. Per això ho li he preguntat, perquè m'ha semblat veure alguna crida dient que d'aquests nivells estem bastant baixets. Per tant, si algú sap que és O negatiu i no ha donat mai, no, animar-lo que...
Animeu-vos, sí.
A fer-ho, perquè és molt necessària i en depenem tots, perquè tots un dia o altre...
A tots ens pot passar un dia o altre que ens hagin de posar O negatiu, clar.
Clar, o per exemple, també jo sempre dic, si tu ets, amb la teva família, segur que trobaràs
algú
persones que també ho són. Doncs pues anima'ls a donar, perquè a vegades si no han donat mai sang, digue'ls, mira, perquè segur que ets O negatiu i es necessita molt.
I és molt necessària, sí.
I tant.
I tant. Una altra cosa que a vegades et diuen, no, és que jo no puc donar, que moltes vegades quan diuen, no, és que no puc donar, digue'ns quan es pot donar i quins requisits hi ha, que no són gaire complicats aquests requisits, molta població pot donar.
A veure, en principi pot donar tothom que es trobi bé, de salut, que sigui major d'edat, entre 18 i 70 anys, si ets dona que no estiguis embarassada, que pesis més de 50 quilos, això és com el més bàsic, no? És molt fàcil donar sang, vull dir, quasi tothom en podem donar. Després hi ha coses que a vegades no podem donar, però són temporals, un tatuatge, endoscòpia, són 4 mesos. I després una cosa que també a vegades la gent ens pensa, no puc donar perquè he tingut una hepatitis, per exemple. I si has tingut una hepatitis A, sí que pots donar sang, perquè és una hepatitis que no es cronifica i és una hepatitis que de petit l'ha passat molta gent. I molta gent a vegades es pensa, he tingut una hepatitis, ja no m'hi ve a donar sang, li han dit, m'ha dit el metge que no em puc donar, i quan és una hepatitis A, sí. Llavors jo sempre dic, pregunteu als sanitaris que estem a, quan fem campanyes, que estem a la donació, perquè a vegades tenim sorpreses. Em prenc un medicament i no puc donar.
Exacte.
Sí, o tinc la tensió alta, si la tens controlada també.
Sí.
O tinc la menstruació, no puc donar sang. Sí que pots donar, perquè nosaltres sempre mirem com estàs de ferro.
Per tant,
hi ha moltes
coses. El consell és que davant del dubte preguntem, que sempre els tècnics, els sanitaris que estan allà vetllaran perquè no siguin un perjudici per naltres, sota cap concepte. Llavors el més fàcil és anar fins allà, preguntar, perquè ells t'assessoraran en aquell moment i t'ho diran, i a vegades és això.
Clar, si no tens bé l'atenció, estàs baix de ferro i tot, i et tiraran enrere, vull dir que
llavors,
intentem-ho.
Sí,
no?
Clar. Es necessitem molt i pues, llavors molta gent diu, és que no puc donar, no? Alguna vegada que estem fent campanya,
sí.
Em diuen, oi, és que peso 51 quilos, bé, doncs amb 51 quilos sí que pots donar.
Sí.
Amb 50 no, però amb 50
saps
dir-me.
Amb 50 encara. 50
encara. Pots donar. Jo tinc la tensió baixa, no puc donar sang, home.
Si la tens depèn.
Baixa i sempre estàs a tensió baixa i tu et trobes bé, pots donar sang, a menys que no estiguis molt, però nosaltres això ja ho mirem, ja us ho diem.
Sí, com el ferro.
Si la tensió alta no puc donar sang, vine i que ho mirarem.
Exacte, o els problemes de ferro, no? Jo sempre tinc problemes de ferro, però hi ha vegades que sí que estic bé, hi ha vegades que no. O sigui, jo per precaució sempre vaig i miro i els dic, mireu-me si puc o si no puc. Si puc, dono, si no puc, doncs la pròxima, i vas anant provant. O sigui, les persones que tenim problemes de ferro ja ho saben, que tenim temporades més amunt i més avall, però hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no. O sigui, llavors no diguis que no tiri enrere això, perquè pot ser que sí, i clar, és molt important, o almenys nosaltres tenim molta consciència.
Jo no arribo als 50 quilos.
Aquí, és que estem a Ràdio Espluga.
No oblidis dir que menjar més.
I que menjar més del que menjo.
És que, Núria, estem a Ràdio Espluga i l'Espluga ens coneix tothom i ens veu a tothom, i nosaltres als 50 quilos ja està uns quants
més
de regal.
Uns quants més.
O sigui que nosaltres pel pes, si ens tiren enrere, pel pes no serà, ja t'ho podem assegurar. Rosa, li vas preguntar alguna altra cosa?
No,
jo et volia preguntar una altra cosa, perquè d'aquí una estona també, a part de parlar de la donació de sang, que és molt important, i ara continuarem parlant i explicarem, no?, una mica de la història i tal, una altra cosa que a mi sempre m'ha cridat l'atenció i que és la donació de llet, no?, de llet materna, que ara hi ha banc de llet. Quan altres vam ser mares, fa uns 20 i pico d'anys, jo recordo que 25, la primera vegada, jo recordo que tenia moltíssima llet i llavors no hi havia xarxa per recollir la llet i jo la llançava directament. La congelava i la que em sobrava la llançava i sempre pensava, me la guanyada llet, llançada, no?
I trobo
que és molt important que sàpiga que ara hi ha una bona xarxa i un bon sistema per recollir aquesta llet.
I
que molta gent també es dirà, ostres, però jo sóc d'un poble, com haig de fer per... com m'han de vindre a recollir la llet o com haig de fer? Ens pots explicar més o menys si sent d'un poble o, per exemple, aquí l'Espluga, no? Si volguéssim donar llet, una mare volgués donar llet, com ho hauria de fer?
Doncs mira, a veure, donar llet, doncs tu has d'estar alletant el teu propi fill. El teu fill no pot tindre més de 12 mesos, vull dir que des que ha nascut fins que té l'any pot ser donant de llet. Quan hi ha fet l'any, llavors ja no, a partir d'un any ja no. Llavors, per ser donant de llet, el cas de fer és anar al banc de sang, Tarragona, Tortosa o Reus, o que és on tenim banc de sang, aquí a la província de Tarragona. I llavors doncs, fem com una enquesta mèdica que bueno, que a veure, quasi totes les parteres, vull dir, ja els hi han fet analítiques, ja estan bé, però bueno, nosaltres fem el nostre circuit, el nostre control. Llavors els hi donem un kit per treure's la sang i uns biberons i un tirallet i unes explicacions, no? Llavors els hi fem una analítica i les truquen de Barcelona i els hi diuen que es poden començar a treure llet si tot ha sortit bé aquesta analítica. Llavors el que han de fer és anar traient-se la llet amb els biberons que els hi donem i es treuen la quantitat que sigui, va directament al congelador. Vull dir que encara que es treguin només un dit de llet, directament al congelador aquest potet. Mai, per no trencar la cadena del fred, mai ho posarem a la nevera i anant reomplint, no, directament del dit al congelador. Llavors, doncs van omplint. Quan tenen uns quants biberons plens, truquen a Barcelona i diuen, ja tinc els biberons plens, em podeu passar a recollir. I llavors, a la setmana, els proporcionem un calendari que ja posa cada dia de la setmana on van a recollir. Doncs els dimarts van a Tarragona, els dimecres van a Lleida, els dijous van... M'entens? Cada dia van a un lloc diferent. I llavors, el dia que toca a Tarragona, doncs aquest dia et passaran a recollir on siguis. Si ets a l'Espluga...
Vindran a l'Espluga a recollir-te. Vindran a recollir-t'ho a casa a l'Espluga.
Molt bé.
A casa teva, a casa teva, a l'hora que tu els hi diguis, que llavors ja et truquen i queden els esportistes i tu venen a recollir casa.
O sigui que és superpràctic. O sigui, tu no, simplement t'has de limitar a treure la llet. Llavors, una altra cosa que és molt curiosa i que jo tampoc la sabia fins que vaig començar a mirar això de la donació de llet, a qui va dirigida aquesta llet? O sigui, quin ús se'n fa? Perquè molts diran, bueno, a veure, què se'n fa de la llet, no?
No, no, aquesta llet és exclusivament per neonats. Ah. És exclusivament la recepten els neonatòlegs. Vull dir, és per prescripció del neonatòleg. Sí? Sí.
Normalment aquests nadons que són prematurs, no?
Exacte, amb nadons que no arriben al quilo, amb nadons que, doncs, que no són suficientment madurs, i llavors aquests nadons són els que els hi proporcionen a tots els hospitals que necessiten, la traçabilitat, doncs et demanen, necessito llet per aquest nadó, doncs nosaltres els hi proporcionem.
Perquè
sempre
en aquest cas...
per prescripció metge del neonatòleg.
Perquè en aquest cas la mare, doncs, per el que sigui, encara no li ha pujat la llet i aquest nadó doncs, necessita...
Exacte. Què passa? Que els nadons que neixen prematurs, doncs, la mare encara no li ha donat temps a pujar la llet. La llet de materna és molt bona en molts sentits, no? Proteïnes, enzims que porta... llavors, clar, s'han fet estudis i hi han... neonats que no arriben al quilo, que els han donat llet materna versus llet de fórmula i la supervivència és de 6 a 1. Vull dir que la supervivència dels que prenen llet de mare és...
6 vegades superior, no?
Sí, hi ha unes malalties com la enterocolitis necrotitzant, que és la malaltia del budell, que l'acostumen a tindre molts nadons prematurs. Sí. Llavors, els que prenen llet de materna tenen molta menys incidència a patir aquesta malaltia que no els que prenen la llet de fórmula.
Clar, però...
Llavors, per això és tan important aquesta llet materna, que nosaltres estem aquí des del 2011 i que cada vegada tenim més mares que
en donen, no? Clar, perquè...
És molt difícil, perquè clar, la donació de llet materna no és com la donació de sang, és una donació amb un temps molt limitat.
Exacte.
Que pot ser donant.
Un però, any, clar, representa que amb molt bones expectatives és un any.
Clar.
No?
Sí, bueno, a veure, les persones és això, dones llet, però...
I com a curiositat...
Llet, després el treball, t'incomposa molt laboral, i a costa, és un període de temps molt curt.
Llavors
és molt important.
M'ha fet això de que només sigui fins a l'any, perquè jo precisament vaig donar fins
l'any... No, tu pots donar llet com vulguis, però el nadó... quan comences a donar, ha de tindre com a mínim un any. Si ja té un any i un mes, no pot ser tu donant de llet.
Després
tu pots donar el temps
que
vulguis.
Jo havia entès que fins a l'any del nadó. O sigui, que tu has de donar abans que el nen tingui un any i pots continuar donant mentre tu estiguis alletant.
Exacte.
D'acord.
També ho havia entès.
Perquè jo, clar, jo dic, jo vaig donar fins als 3 anys
i
en tenia...
podries donar fins als 3 anys. Però la primera vegada que comença...
Ho havies de fer abans de l'any.
D'acord. Ara. Jo també ho havia entès.
I llavors, quin compromís tens, per exemple, no? La gent que diu, ostres, però llavors me l'hauré de treure cada mes i...
No, cap ni un. Tu vas omplint els biberons, els vas guardant al congelador, quan veus que tens el congelador ple, mig ple, com tu, la nosa que et fas amb aquests biberons, truques... I els dius, mira, me veniu a buscar, que ja en tinc perquè em prengueu. I llavors et porten kits buits, que porten biberons buits,
i
s'emporten els plens. I això fins que tu diguis prou. El dia que tu diguis prou perquè o ja no tinc prou llet, o perquè doncs treballo i ja no puc fer, motiu que sigui.
Sí, sí.
Llavors ho deixes de fer. Doncs... Avises al banc de llet... que ja no en donaràs més, i ja està, i s'acaba, cap compromís.
Doncs trobo que és molt interessant i és una molt bona
opció. Amb el compromís sí que tenim un compromís, per exemple, amb la higiene, que tens que tenir molta higiene, perquè,
t'has trobat
a vegades que, doncs, que hi ha bacilos,
s'ha de escrupolós,
la tenim que desitjar. I clar, amb un nen a pes eternament, vull dir, no passa res, perquè estan fets un toro i no li passarà res, però amb un nadó
prematur i delicat, clar, no, no, no.
Llavors sí que diem, doncs això, el drap de cuina, per exemple, prohibit, tot paper d'un sol ús, el paper blanc de cuina, esterilitzar, dutxa diària, intentem això que
les mans ben netes, bueno, ser escrupolós amb la higiene.
Clar, exacte.
Que de fet quan els nadons són molt petits ja tots són molt escrupolosos perquè el nadó és petit, el que passa és que quan comencen a passar els mesos la gent es relaxa, no? I la cosa...
Clar.
Doncs trobo que és molt interessant i animem si alguna de les nostres oients està alletant, està pròxima a alletar i s'ha plantejat doncs, si tens suficient llet o en tens de sobres, que passa moltes vegades.
I ja veieu que no costa res, que t'ho venen a buscar, t'ho treus, ho poses al congelador i cap problema.
No és cap esforç, doncs animem a totes aquestes mares que es facin potencials donants de llet materna perquè realment amb un nadó crític, amb un nadó prematur, pues, poder-los hi va de sobreviure o de no sobreviure, no? I això trobo que és molt important.
I tant, és molt important, i tant com sí.
Doncs
bé, Núria, ja t'hem de dir adéu, ja.
Moltes gràcies.
Pues encantada.
Moltes gràcies.
Ja sabeu que em teniu pel que voleu.
Gràcies, contarem amb tu en un altre programa.
Sí, perquè també ens quedaran encara
ens quedaran coses pendents.
Les donacions de mèdula, ens quedaran moltes coses
quan
pendents,
voleu.
Perquè bueno, pues, sí, nosaltres hi estem molt compromeses i trobem que és superimportant donar tota la informació i tota la publicitat que es pugui per tal d'aconseguir, no?, que més persones cada dia pues, entrin dins d'aquesta xarxa que al fi i al cap és un bé comú, és un bé per tot i molt necessari. Moltes gràcies, Núria.
Per la difusió que feu. I vinga, pues endavant.
Pues va, moltes gràcies. Adéu, Núria, fins a la pròxima.
Adéu, una abraçada.
Adéu. I ara... I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand. Ara posarem una cançó de la... Digues tu, la Hannah Montana aquesta, la Miley...
Miley Cyrus.
Que es diu Malibu. Sky is more blue in Malibu. Next to you in Malibu. Next to you. We watch the sun go down as we're walking. I'd spend the rest of my life standing here tall. You explain the current as I just smile, hoping that you'll stay the same and nothing will change and it'll be us just for a while. Do they even exist? That's when I make a wish to swim away with the fish. Is it supposed to be this high? Bé, abans de dir una altra cosa, no em puc estar de dir, tenim aquí una xurri que no parlarà, que és la Carmen García, i amb la Dulci puc dir que haguessin pogut ser les dues donadores de llet, perquè van durar, no és el meu cas, van donar molts anys de mamar els seus fills.
Jo concretament 3 anys de la meva vida al primer.
I la Carmen, jo diria que 4.
Sí, 4 dos vegades, 4, o sigui, en total 8 vegades.
8 vegades. I després està les que donem biberon i ja està.
Que no passa res.
No passa res.
És una opció personal de cadascú. Sí. O sigui, cadascú, la seva opció és la vàlida.
Sí. Vinga, ara tornem a la sang i no em puc estar tampoc de dir qui són els delegats que fan la seva feina de la Conca de Barberà. En aquest cas a Sarral tenim a la Isabel Sanahuja, a l'Espluga ja he dit que era jo, Montblanc la Dulci, a Blancafort l'Anna Rosic, a Solivella la Gemma Castro, a Vimbodí el Jordi Ferrer, i fins fa poc no en teníem a Santa Coloma de Caral, però ara sí que tenim a l'Anna Montanyà. I ells fan la seva feina i per això els volia anomenar, perquè els cartells, les campanyes, i clar, tot això ho fan per amolar a l'art i els havia d'anomenar.
Moltes gràcies a tota aquesta gent que sempre treballa pels altres de manera altruista amb el bé comú, o sigui que com a mínim donar-los les gràcies pel seu esforç, pel seu temps.
Oh, i tant. I ara parlarem de quines lletres hi ha de grups de sang. No estem parlant de l'RH positiu i negatiu, sinó de les lletres. Hi ha l'A, el B, l'O i AB. D'acord? L'AB és el receptor universal. No confonguem amb el que es du, amb el que es dona. Aquest és el que pot rebre de tothom. Però només pot donar, pot rebre de tothom i només pot donar al seu grup. Cosa que l'O negatiu, que és el que hem parlat abans, és el que és donant. A l'O negatiu se li pot posar a tothom, positius, negatius, a tothom, però ell només pot rebre del seu i no n'hi ha tantes de gent, perquè la sang no la podem fabricar. I així, d'AB, tampoc és que n'hi hagin tants, però és que de l'O negatiu, no, ara no sé quanta gent hi ha, però n'hi ha molt pocs.
Ja, la incidència de població és molt poca en vista a tots els altres. Sí.
Després hi ha una altra cosa, vull dir, l'RH està el positiu i el negatiu. Els positius poden donar els positius, en canvi els negatius, els positius només els positius, en canvi els negatius a positius i negatius. Per això l'O negatiu pot donar a tothom.
Però només poden rebre dels negatius.
Mm-hmm.
Recordem
per això abans he dit que l'AB,
no receptor.
L'AB positiu és el que pot rebre de tothom, eh?
Sí.
Vull dir que no he dit l'AB negatiu, eh?
No.
El positiu només.
L'AB és receptor universal, no donant.
Després, a veure, vull dir, no sé, per posar un exemple, si algú vol mirar a internet com van els grups sanguinis, hi han coses que són no o no o no, d'un O positiu o negatiu, bueno, anem per les lletres, d'un O o d'un O mai naixerà una criatura lletra A. Per què? Perquè no pot ser, genèticament no pot ser, vull dir que... I així, vull dir, ja, si ho mireu a internet, hi ha una taula on explique les lletres que poden sortir. Ara, si ara algú, ara explico, no? Algú s'inspire. Algú s'inspire.
S'inspire.
Inspiració. I diu, ostres, ma mare és O, mon pare és O, és igual positiu o negatiu, i he sortit A. Me cagins la mar. Què ha passat aquí?
Dios.
Oh, ha passat alguna cosa? No. Falta alguna explicació, però no ha passat res. I tu dius, no, jo sóc fill de mon pare i ma mare, perquè jo he vist el vídeo de com naixia, ma mare em paria, i tinc la mateixa cara que el meu pare. Com pot ser que jo sigui ja? A veure, alguna cosa no li han explicat, perquè això és sona in vitro, clar, vull dir, les ajudes, vull dir, per naixements, doncs a veure, la criatura que neix pot treure tant si és a l'esperma com si és a l'òvul, pot treure el grup sanguini d'aquí. Llavors tu continues sent de ton pare o de ta mare. El que passa que, clar, no has tret la lletra, perquè genèticament, potser, clar, t'ha parit la teva mare, però l'òvul no era d'ella.
Quan la Rosa es refereix a lletra, es refereix al grup sanguini, eh?
Sí, la lletra, la B, l'O i l'AB.
És el grup sanguini.
Mm-hmm. Vull dir que continuen sent ton pare i ta mare, el que passa que la gestació assistida té aquestes coses, procuren que sigui la sang més o menys, però bueno, com és una cosa que no té importància, perquè qualsevol dona
pot gestar,
doncs no té res que veure.
Qualsevol dona pot gestar un nadó amb un grup sanguini, sigui el que sigui, l'única incompatibilitat es pot donar, ja ho sabem, i si no ho sabeu, us ho diem, per si ell és factor
negatiu.
RH negatiu o RH positiu, que llavors sí que hi ha incompatibilitats.
Només passa amb els òvuls, amb l'esperma de donant també, però
sí.
Que no passa res amb això.
Vull dir que, tranquils.
Estigueu tranquils, és que ja us ho explicaran els vostres pares. De fet, això sí que ho vull dir, que... A veure, la gent de segons quina edat, no, són de son pare i sa mare. Però a Espanya ja va començar la gestació assistida al 84. Vull dir que ja fa anys, vull dir que...
Sí, sí, la primera nena proveta va néixer a la clínica d'Exeus, es deia Victòria Anna, però... el 1984.
Exacte, vull dir que si algú no coincideix la seva lletra amb els seus pares, que parli amb ells. Segurament ja els ho hauran explicat. I ara què fem?
Mira, són aquelles coses que a vegades deixeu estar. Que... almenys no pregunta.
Bé, bueno, no, però no passa res.
Bueno, si no els han explicat, per si algú no deu ser.
Per algú deu ser, però a vegades una comença a tindre cabòries, comença a dir, dius, com és que jo tinc aquesta lletra? Sí. Però bueno, bueno, no té importància.
Us deixem una musiqueta per anar pensant.
Sí, sí.
Poder que us fiquem una cançó del doctor Prats, Caminem lluny, que així se'ns aniran les boires caminant lluny.
Com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem
Continuem una mica amb això de la sang.
Sí.
I si ens remuntem una mica, anem a veure d'on ve això de donar sang, perquè ara em sembla que ja fa de tota la vida que s'ha donat sang, i realment pues, fa relativament poc que es doni sang amb condicions, bé, sense perills ni pels donants ni pels receptors. Mira, només com a curiositat, les primeres donacions de sang són de com a donació organitzada, ve donada de Creu Roja. I com he dit abans, durant els conflictes bèl·lics és quan se necessita més sang. I va ser durant la Segona Guerra Mundial quan aquestes necessitats de sang grans van fer que s'organitzessin una mica els bancs de sang i la Creu Roja comencés a recollir sang i fes una xarxa de donants. Com a nota curiosa, llavors es feien una mena d'organitzacions, perquè el principal problema de la sang llavors no era treure-la i donar-la, sinó que era emmagatzemar-la perquè no s'es malbé, perquè ja sabem que la sang, quan està fora de l'organisme, de seguida es coagula, i quan està coagulada no serveix. Per tant, fins que no es va descobrir un component que fa que aquesta sang no es coaguli, no es podia ni transportar ni guardar. I aquests primers experiments amb sang ja refrigerada i coagulada es donen durant la Guerra Mundial. Una nota molt curiosa...
La Segona
Guerra Mundial. Una nota molt curiosa és que en els orígens de la donació de sang, quan es van començar a introduir aquestes primeres donacions, el 1929, a Bèlgica...
Va néixer mon pare, el 29.
Doncs el 29, l'any que va néixer ton pare...
89 anys.
A Bèlgica ja hi havia ja estava la Creu Roja organitzada, i sabeu que la Creu Roja es va instituir a Suïssa durant la Segona Guerra Mundial. Un senyor que va decidir, un metge, va decidir que allò de que tinguessin els ferits per retirats enemics o no, no podia ser. I va crear aquesta xarxa que era la Creu Roja. Doncs bé, el 1929, com que la gent tenia reticències per donar, perquè no se sabia si donar era bo, si no era bo, fins llavors el que es feia amb la sang bàsicament era sangries. Era treure sang del cos perquè així s'eliminaven coses dolentes. No es plantejaven encara ficar sang per restituir-la. Doncs, com que hi havia reticències de fer donacions, la Creu Roja a Bèlgica va organitzar una xarxa que donava 400 francs belgues, que al nostre, ara mateix doncs, són uns 10 euros, però llavors eren diners.
Eren molts diners, el 29.
Donaven 400 francs belgues per cada mig litre de sang. I si el donant era cridat per emergències...
Cosa que avui en dia no es treu mig litre, es treu 400.
55 grams, però bueno, llavors bueno. Eren els començaments.
Sí, sí, tampoc, sí.
D'acord? Si el donant era cridat per emergència, per exemple, doncs, perquè es necessitava ja, i afegien 50 francs en aquest import. Aquest import equivalia al doble del sou d'un obrer mitjà. O sigui, llavors el sou mitjà d'un obrer era 235 euros.
Però com tota la vida, vivien els rics i morien els pobres.
No. Que et donaven a un treballador...
Si donaves sang. Si havies de rebre, estaria morta jo, eh?
No, si donaven sang, aquest treballador, rebia, aquesta persona que donava sang, rebia, amb una donació de sang, rebia el doble de la sang... Ai, el doble del sou que cobràvem un mes. Només amb aquesta mesura van aconseguir tindre una xarxa de donacions al 1929 de vora 8.000 persones, que això són moltes persones de xarxa de donants. Estem parlant del 1929. I tu saps que, una altra curiositat...
A veure, diguem.
Que el dia 14 de juny és el Dia Mundial del Donant. Sí?
Sí, això sí que ho sé perquè he anat a Barcelona,
el celebrem
i bueno, els delegats sí. I tot això, els que podem anem a Barcelona.
Doncs tu saps per què és aquest...
No a Barcelona, que cada any es fa en un lloc diferent.
Tu saps per què aquest dia és el Dia Mundial del Donant de Sang?
No.
Ah, doncs mira, el dia aquest se celebra perquè és el dia en què va néixer el senyor Karl Einstein. I aquest senyor, Karl Einstein, és el senyor... que va determinar, va descobrir això que deies tu ara fa una estona, els grups sanguinis, l'A, la B, la O, i va instaurar aquest sistema, sí, va descobrir els enzims que marcaven quina classe de sang tenia cadascú i els hi va posar aquestes lletres, no? Els hi va posar la A, la B i la A. Per això el dia 14 de juny es celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Ah, que no ho sabies?
No ho sabia. Mira, jo vaig a les festetes, però... Per cert, quin grup ets tu?
Jo sóc el més normal de tots, l'A positiu, com tu.
Jo sóc O positiu.
Ai, és veritat, O positiu, tu ets de les...
Jo sóc O positiu, però...
Jo sóc A positiu, jo sóc de les normals i corrents de lo que hi ha del muntó. Del...
I tu, Carme, no cal que parles, ja ho dic jo. No saps què ets?
A positiu.
No teniu O negatius per casa? Jo sí.
No. Bueno, sí, la meva mare és O negatiu, però la meva mare té problemes de salut i ella no pot... Va ser molts anys donant, però ella ja fa molts anys que no pot donar per problemes de salut, però és l'única O negatiu, és O negatiu ella.
La meva mare també és O negatiu, però ens han sortit la meva neboda i el meu fill petit.
Veus? Naltres...
De tots els altres no ha sortit cap O negatiu?
No, dels meus germans tots som A positiu.
Veus? Quines coses?
Com un pare.
Com ton pare.
Sí, com un pare, és per sort, però com un pare, tots som a positiu. Sí.
Posem una cançó?
Posem una cançoneta, vinga.
Vinga, posem una cançó de la Dolly Parton.
Vinga, ens faltava la Dolly Parton.
Però
avui...
són suaus, enguany. Enguany. Avui no són, és country, però és molt suau. I la cançó es diu Home.
Doncs apa, Home.
Looking out of my window pane, tears mingling with the rain. I'm so lonesome I could cry just like old Hank. Staring down on the city street, feeling empty and incomplete. There's a place I need to be to fill my tank. A place I can go where I can be free, where I can be happy and just be me. I had a lot of ambitious dreams. Seen a lot of those dreams
come true. I had good love. I ain't complaining, that's for sure. I got a lot to be thankful for. One of those things is a magic door that opens up. Back to the time when I was a kid, to the sounds of the crickets and the katydids.
Sí. Doncs continua, bé, que això era molt interessant.
Amb la història aquesta de les donacions, doncs bé, durant la Creu Roja, durant la primera meitat del segle XX, entre el 1920 i el 1940, va fer un servei de donants ambulants, o sigui, va organitzar una altra xarxa, ja no només per amb fins d'hospitals militars degut a les guerres, sinó que tenien un fitxer de donants voluntaris on tenien un telèfon per localitzar-los, i que aquest sistema que van idear des de Londres el van exportar quasi bé a tota Europa. I després, sembla que tot ho han fet sempre a l'estranger, i no, aquí a Espanya també, durant la Guerra Civil, també es va organitzar una xarxa bastant important de donacions de sang, d'hospitals de sang, amb transfusions indirectes. La transfusió indirecta vol dir que s'agafa la sang, es conserva, de la manera que sigui, i es posa al malalt. Havia hagut molt temps que la transfusió havia sigut transfusió directa, que vol dir que de la vena d'un pacient a la vena de l'altre pacient es fa una transfusió directament, o sigui, de vena a vena, a través d'un tubet de cautxo. Abans de que es tingués molt sort amb això, va haver molts fiascos, va haver veritables xafades, fins que es van descobrir els grups, els RHs, es matava gent, o sigui, la gent es moria fent transfusions perquè eren incompatibles.
Això és una altra cosa, abans de saber els grups,
sí, sí.
A veure que les dones parien a casa i tenien criatures... I era perquè, perquè...
La incompatibilitat.
Incompatibilitat. Aquestes paraules a mi em costen molt, de dir. No?
Bueno,
sí.
Practicarem.
Doncs que ells eren... El senyor era positiu i elles són negatives.
Llavors
llavors... No,
el fetus,
el primer neix estupendo.
Perquè no hi ha anticossos.
I llavors fan anticossos, la mare, i el problema està al segon.
Sí. Llavors.
I normalment els segons morien.
Sí.
N'havia que se salvaven, morien. I he de dir una cosa, jo sóc una segona...
Sobrevivent.
Sí.
Una supervivent.
D'un pare positiu i una mare negativa. I vaig sortir estupenda, no era el cas. Normalment els segons morien. En el cas dels meus pares, va morir el tercer. Un tercer germà que vaig tindre, que no és el Silvèric, aquest és el quart. Ma mare, quan el va tindre a casa, va néixer i va morir.
Segurament per la incompatibilitat.
Perquè sí. va fer anticossos després de tindre l'estupenda que sóc jo. Llavors, ja el meu germà va néixer a l'hospital i allí vam veure que ella era negativa i el meu pare era positiu.
Sí.
Però abans morien a casa i no sabien per què. Deies un viu i un more, un viu i un more. I era per això, per la incompatibilitat.
Exacte, perquè la mare creava anticossos.
Que bé m'ha sortit ara.
Perquè la mare creava anticossos. Pues això de les incompatibilitats, tant sigui del grup del factor resus, l'RH, com pel grup, com que abans no se sabia, es provaven de fer transfusions als començaments, inclús hi havia hagut... d'animar la persona amb la conseqüent xafada
home,
total.
Clar,
inclús un...
No són
un
compatibles primers, els animals primers, amb les persones.
Sí, un dels primers que ho va fer i que ho va intentar, Jean-Baptiste Denis, era el metge de Lluís XIV, rei francès. Bueno, doncs, quasi que se'l carregui.
Què és aquest, el de la Maria Antonieta? No, vaig malament d'història.
No, aquest és el XVI.
Bueno, és igual, continua.
Ho va provar amb la sang d'un gos, em sembla que era, i bueno, la va liar parda, tot tan parda que ho van prohibir durant molts anys, inclús fer experiments, o sigui que la cosa es va aturar perquè, clar, van fallar. Doncs això que us deia, aquí a Espanya durant la Guerra Civil hi va haver una xarxa El banc republicà, també al banc nacional n'hi havia un altre, però aquesta que us estic explicant ara és del banc republicà, on es va experimentar amb el transport i amb la conservació, amb més o menys èxit, eh? Van tindre algun èxit, però també van tindre molts fracassos. I llavors hi havia molts donants que s'inscrivien als serveis ambulants, que tots ho feien doncs, per col·laborar amb la causa, amb la guerra, perquè hi hagués prou de sang pels soldats. També hi va haver, durant la Segona Guerra Mundial, que és on se va avançar moltíssim, ja ho he dit abans, llavors se va avançar molt perquè es necessitava molt i perquè hi havia molts països implicats i països que tenien molts mitjans, com els Estats Units, on es van fer moltes campanyes. Campanyes a nivell de la població, d'aquells cartells anunciant, feste donant o dona sang i... Per ser patriota, no? I llavors allí se va avançar moltíssim.
Bueno, però aquí també deuríem passar hepatitis i coses.
Bueno,
i aquí, clar.
Bueno, clar. Sí, bueno, sí.
De perdidos al río, també estaven malaltons, sí. I bueno, s'havia d'intentar, no?
Sí, llavors al 1935 hi va a Roma, es va fer una mena de simposi, una mena de reunió, on es va crear la Societat Internacional de Transfusió Sanguínia, una societat que quasi que amb diferent nomenclatura arriba fins als nostres dies. Encara en aquests anys s'avança molt. I arribem fins als nostres dies que encara aquestes xarxes internacionals que comencen llavors segueixen funcionant i el sistema bàsicament és el mateix, eh? Donació voluntària, llistes de telèfons, llistes de persones que van traspassant-se dels uns als altres.
I ara tot això està molt controlat. Va haver uns anys, els 80, que no es controlava tant i hi ha gent que va agafar la sida per transfusions i hepatitis B i tot això. Ara és igual, ni que tu estiguis malalt, no ho saps, igual no ho pots saber que tens hepatitis, però es fa una finestra i a Barcelona, l'edifici de la sang, i llavors no passen sang contaminada.
No.
I llavors a tu t'avisen, de seguida, sí. T'avisen doncs que
avui,
estàs malalt.
Avui en dia la donació és segura i la transfusió és seguríssima. Clar, en aquells temps no se sabia. Primera, clar. Que la sida va ser una malaltia molt, molt nova, molt en sec, i no se sabia. Simplement és que no es mirés, és que no hi havia prou dades. Avui en dia no. Recordem que és super, super segur, tant pel qui dona com pel que rep, i que si hi ha alguna cosa, te la miren.
Ens estan dient que se'ns està acabant el temps.
Com sempre.
Com sempre. Què fem? Acabem amb una cançó? Trigues tu? Trigo jo?
Tria tu, Rosa, va.
Trigo jo? Bueno, trigo una cançó que ja la vaig posar quan vaig fer el passeig musical, però que la dedico a tots els nostres fills, que és una cançó de Víctor Manuel, Nada Nuevo Bajo el Sol. I ara ja diem adeu i... que canti la cançó, que duri el temps que duri, oi?
Fins la setmana que ve, que us ho passeu molt bé.
Sí, i parlarem del que ens sembli, com sempre.
Apa, sorpresa per la setmana que ve. Bona nit a tots, ara sí.
Adéu.
Que l'enjabonara. Si tenia miedo, siempre me llamaba. Le contaba cuentos para ir a la cama. Cuando la comía ella se dejaba. Aprendimos juntos el abecedario y no se soltaba nunca de mi mano. De la escuela a casa íbamos despacio mientras ella hablaba con lengua de trapo. Nada nuevo bajo el sol, no hay ninguna novedad, que los hijos hijos son, igual llegan que se van. No es que aquella casa le faltara nada, antes que naciera ya soñé su cara. Trajo la alegría, queda el agua clara, la que el sol regala todas las mañanas. Le gustaba tanto cuando la besaba, y ahora cada uno que ella me regala, como si del alma cara o que para otro se lo reservará. Nada nuevo bajo el sol, no hay ninguna novedad, que los hijos son, igual llegan que